Si encara no heu creuat, en el número 321, on ara trobarem una botiga de bicicletes Orbea, o potser la Galeria Barbier, no n'estic segur, es va obrir la Galeria Oda, per part de Joan Lao, l'any 1994. En aquells moments, el reconegut dissenyador d'interiors també era copropietari i vicepresident de Cirsa, empresa líder en el sector del joc i de l'oci a Espanya. I per tant podem dir que, en principi, ho tenia tot a favor, si més no, respecte a la capacitat econòmica necessària per poder aixecar la persiana, i més important encara, mantenir-se per poder treballar a llarg termini i d'aquesta manera fer-se un lloc primer en l'àmbit local, després en el nacional i finalment en l'internacional. Una galeria, però, a més de diners, requereix de sensibilitat, intel·ligència i paciència. No n'hi ha prou amb un parell de cops d'afecte, com demanar-li a Rafael Moneo que convertís l'espai en un mausoleu, o que en les inauguracions es servís al cap en unes copes de vidre amb l'emblema de la galeria gravat, o establir una convocatòria de residència a l'estranger. Això sí, només durant 2 anys. 2 anys que devien ser els previstos per rendibilitzar l'aposta. Tenint en compte l'origen de tot plegat, el concepte d'aposta no em sembla gens desencertat. Sabem que l'art, en termes de mercat, participa més de les lògiques del luxe que de la necessitat. En tot cas, Oda s'ha esvaït. No està present en el recull més seriós que conec sobre la història local de les galeries, realitzat per l'encàrrec de l'associació a l'historiador Jaume Vidal Oliveres. I em pregunto, què ha passat amb una galeria gràcies a la qual vaig passar una temporada al sud d'Anglaterra, concretament a la població d'Exeter, envoltat d'estudiants, jubilats i conills? Un territori propici al passeig i a la reflexió? La beca suposava realitzar una discreta exposició amb el treball realitzat durant la residència i la producció d'una publicació. Una publicació que, tot i bé ha estat realitzada amb un pressupost molt petit, o potser per aquesta raó, se'n va donar total llibertat de decisió, se'n va permetre renunciar a la convenció del catàleg i no incloure l'obra exposada. Per aquesta raó podem considerar el resultat com la meva primera publicació d'artista, posant el focus en un text de ficció escrit per Vicent Bane i acompanyat d'una única il·lustració. Un dibuix que portava el títol de l'exposició, Gabinet d'artista, i que no es mostrava en sala. Una particularitat simptomàtica de la publicació és que la imatge corporativa ja no era Oda, sinó Artbox, el projecte empresarial que aprofitava la capacitat industrial i tecnològica de Cirsa per introduir un concepte nou en el mercat de l'art, l'autoservei. Un nou projecte amb un nou nom que pretenia substituir les maneres convencionals del galerisme per les de la benzinera o d'alguns locals de restauració on el «fins que rebenti» sol ser el motiu principal de l'elecció. Un gest poc sofisticat i antagònic al glamour que tenim associat tant al mercat de l'art com a l'institucional. Un projecte, el d'Artbox, que es pretenia revolucionari i democratitzador. Si té sentit utilitzar aquests adjectius per una finalitat tan vinculada a aquest mercat. En tot cas, el que es pretenia era facilitar el col·leccionisme de l'art contemporani, és a dir, comprar, per part d'aquest sector de la població, el majoritari, distanciat del circuit comercial de les galeries, però que, en canvi, podia estar hàbit, o millor encara, necessitat d'omplir l'habitatge de pintures boniques i modernes o contemporànies. La incomprensió del públic local i forà, però, va portar finalment a desendollar la màquina expenedora i tancar el local. I amb aquest darrer gest, possiblement la definitiva vinculació dels Lao amb el mercat de l'art.